A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta.
Bon dia a tothom i agafem la paraula dia amb l'ocentit ampli de la paraula, perquè quan pugueu escoltar aquesta gravació, sigui de dia, sigui a la tarda, sigui al vespre, sigui quan sigui. Aquest és el primer podcast del programa Tarragona Sostenible, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i qui us parla és l'Òscar Saladier. Soc professor del Departament de Geografia de la URB i director de la càtedra d'URB de Desenvolupament Sostenible. Durant els propers mesos parlarem, de la mà de diferents experts, sobre aquells temes relacionats amb el medi ambient i el nostre model de desenvolupament. Com de sostenible o poc sostenible és el nostre model de desenvolupament. Parlarem de canvi climàtic, parlarem de mobilitat, parlarem de turisme, parlarem de creixement urbà, de riscos naturals, de desigualtats socials i econòmiques, d'incendis forestals, de gestió de residus, entre altres molts temes que crec que són de prou interès. Com deia, parlarem de cada un d'aquests temes de manera general, però també ens interessarà veure què passa a Tarragona. També parlarem del paper que han de jugar les administracions, però sense oblidar el paper que podem jugar nosaltres, la població, els ciutadans, per tal d'assolir un model de desenvolupament més sostenible. Clar, però què hem d'entendre per desenvolupament sostenible? Si mirem la definició clàssica de desenvolupament sostenible que ens dona l'informe Brundtland de l'any 1987, veurem que hi ha certes divergències, certes qüestions que no queden prou concretes, raó per la qual, doncs, al llarg d'aquests programes anirem analitzant, intentarem concretar doncs, què entenem per desenvolupament sostenible i també veure si és possible arribar a aquest desenvolupament sostenible. De què parlarem avui? De quin tema parlarem avui? Doncs avui parlarem del tema de l'energia, de les fonts d'energia. Algunes són renovables i altres no ho són. D'on prové aquesta energia? On i com se genera l'energia que consumim? A casa, a la feina, a l'oci, els mitjans de transport, etc. També ens interessa saber quins són els impactes ambientals generats per la producció, el transport i el consum d'energia. I amb qui parlarem avui? Amb quin expert parlarem avui sobre l'energia? Doncs tenim el doctor Sergi Saladier. Ell és, també com jo, professor del Departament de Geografia de la URB. Sempre dic que compartim cognom, però que no som família. I serà ell, doncs, avui amb qui parlarem, conversarem sobre totes aquestes qüestions vinculades amb l'energia. Hola, Sergi, gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Què tal?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat en aquest primer programa.
Molt bé. Com dèiem, Sergi és un expert en aquest tema. L'ha treballat relacionant-lo amb una altra de les seves línies d'investigació, com és la del paisatge. De fet, el Sergi va ser el coordinador del catàleg de paisatge del Camp de Tarragona i del catàleg de paisatge de les Terres de l'Ebre, i la seva tesi doctoral, de la qual han derivat diverses publicacions, porta pel títol Paisatge i conflictes territorials a les comarques meridionals de Catalunya. Ja sabem que energia i aigua són dos d'aquests conflictes. També hi podríem afegir darrerament el tema dels residus i la seva gestió. A veure, Sergi, comencem. Com de sostenible és el nostre model de desenvolupament?
Bueno, doncs podríem dir que és poc sostenible. Jo, vull dir, per anar directe al gra i perquè l'oient doncs, pugui entendre a què ens referim quan parlem d'un model poc sostenible, ho explico doncs, concretant-ho amb el que és la petjada ecològica. No? La petjada ecològica és allò que a nivell de necessitat de béns o d'utilització de béns i d'energia, així com per la generació o la gestió dels residus que desprèn cada un dels territoris, doncs quantes hectàrees o quantes superfícies necessita per abastir, no?, de tots aquests béns i serveis i la gestió, la ubicació d'aquests residus a una comunitat concreta. No? I en el cas de Catalunya estem actualment al voltant d'una petjada ecològica de 7,7. Això què vol dir? Doncs que Catalunya, per abastir el nivell de consum que tenim actualment de béns i serveis, així com per la deposició dels residus o la gestió dels residus, necessitem 7,7 vegades la superfície de Catalunya. Dit d'altra manera, Catalunya actualment necessita o s'està apropiant de 6,7 vegades la seva superfície d'altres parts del món per satisfer aquests recursos. I, per tant, això és un clar indicador, des del meu punt de vista, que el model és gens sostenible des d'aquesta consideració de la petjada ecològica.
Bé, doncs veiem que, de caràcter general, el nostre model no és sostenible, però ara passem a la qüestió concreta de l'energia. En el cas de Catalunya, d'on prové aquesta energia? Quin origen té l'energia primària que consumim al nostre país?
Bueno, bàsicament, quan parlem d'energia hem de parlar de tots els aspectes o totes les dimensions que té. Normalment, energia ho tendim a assimilar molt al que és l'energia elèctrica, no? L'ús elèctric que fem, que és el més habitual i podríem dir universal, no? Tothom fa servir aquest tipus d'energia. Però, bàsicament, a nivell, diguéssim, de fonts primàries, Catalunya, com la majoria d'estats o de regions anomenades desenvolupades dins del món, doncs utilitzem majoritàriament el petroli, no? Que és el que fa funcionar la major part de tot el sistema energètic. El petroli serveix per processos industrials, serveix pel transport fonamentalment. Històricament també s'ha cremat amb centrals de producció elèctrica, tot i que actualment pràcticament ja no se'n crema, s'ha substituït pel gas. El gas natural seria un altre d'aquests elements energètics que utilitzem de forma habitual, sobretot als sistemes urbans en forma de calefacció, però també s'utilitza en processos industrials. I després tenim l'urani, que s'utilitza per la generació fonamentalment elèctrica a partir de les centrals nuclears. I tant petroli com gas com urani són tres recursos que, diguéssim, ocuparien, no?, gairebé el 90% de tota l'energia que nosaltres consumim, que són recursos que nosaltres no tenim al nostre territori i que, per tant, l'hem d'importar. Per tant, des d'aquest punt de vista, energèticament som propers a ser zero sobirans. No? I què vol dir això? Doncs que depèn absolutament de tots aquests recursos que algú els pugui portar de fora, mentre no hi ha uns problemes amb origen d'aquests recursos ni amb el procés de transport o de transformació, doncs no hi ha cap problema, que és el que nosaltres hem viscut doncs, aquests anys de vida daurada, no? Des d'aquest punt de vista, no? Que no ens ha mancat d'aquests recursos. Però això no vol dir que sempre sigui així i que en un futur immediat o més o menys immediat doncs puguem tindre manca d'aquests recursos. De fet, un dia hi va haver, bueno, un dia, unes setmanes, l'any 2008, una vaga que va interrompre el subministrament de mercaderies derivat de l'increment del preu del petroli i diguéssim, del car que era, els transportistes no podien ficar gasoil als seus vehicles i van anar a la vaga i van provocar un desabastiment dels mercats alimentaris de l'Estat, no? I TV3 va fins i tot veure en telenotícies amb estanteries buides de supermercat perquè no s'estaven abastint. No? Per tant, com que no teníem aquest recurs i no, nosaltres no podem fixar el preu, no tenim sobirania sobre aquests recursos, depenem absolutament de la conjuntura global i aquesta conjuntura global, mentre es va bé, doncs cap problema, al moment que va malament, doncs podem patir. I de moment no hem patit, però això no vol dir que en un context de decreixement de disponibilitat de creixent dels recursos energètics com estem vivint, doncs puguem anar a un increment d'aquesta escassetat i d'aquesta vulnerabilitat del sistema tal com la tenim actualment dissenyat i tal com actualment funciona.
Bé, sí, això és una de les possibles conseqüències d'aquesta manca de sobirania o també li podríem dir d'excessiva o elevada dependència d'unes fonts d'energia que a més són no renovables amb totes les repercussions ambientals que estan associades amb aquest tipus de fonts d'energia. Està clar, doncs, que depenem de fonts d'energia no renovables i que majoritàriament venen de fora. L'altra pregunta, no, per mirar d'anar completant el puzzle, és on se consumeix aquesta energia? És a dir, si haguéssim de distribuir el consum de l'energia per els diferents sectors, dels grans sectors d'activitat, qui ocupa la primera posició al pastís o quina és la distribució d'aquest consum d'energia?
Però, bàsicament, l'energia la consumís el transport i la consumís el sector industrial.
Mos movem molt. Mos movem molt, no?
Sí, amb totes les economies anomenades desenvolupades, doncs són els dos principals sectors que utilitzen més energia, ja sigui en la producció de béns o en el transport d'aquests béns amunt i avall, no? Sobretot els últims anys a nivell mundial, el transport de mercaderies doncs, degut a la globalització doncs, s'ha incrementat molt. Bueno, potser aquests últims anys, concretament, no tant, no? Després de la crisi del 2008 sí. I tot justament doncs, després d'aquesta crisi o que estem vivint aquesta crisi global derivada d'una crisi sanitària, pot ser baixat una mica no? aquest flux global de mercaderies, però és certament que cada vegada doncs, els béns s'han transportat més arreu del món. No? I després, en funció del grau d'industrialització d'un territori, doncs el sector industrial acabarà tenint també un pes més o menys important. Després hi entrarien els consums domèstics, no? I finalment doncs els consums dedicats al sector primari, que són els que acostumen a tindre una utilització d'energia més baixa, sobretot en economies on el pes de l'agricultura és baix com el nostre, no? que tot just, diguéssim, s'emplea doncs, un 2% de la població activa que treballa al món agrari. Per tant, a casa nostra, sobretot entre transport i indústria, serien els dos sectors que acapararien més consum d'energia.
Bé, i si diem que depenem d'unes fonts d'energia no renovables i que aquesta energia o aquests recursos s'utilitzen bàsicament en transport i indústria, quins són els principals problemes ambientals associats a l'ús del petroli derivats o d'altres fonts d'energia no renovables?
Bueno, bàsicament, quan cremem, ja sigui petroli, que és el recurs energètic que més s'utilitza, sobretot en el transport o derivats, no? Bueno, tots els derivats del petroli, i llavors utilitzem en processos industrials fonamentalment electricitat, quan no, també es crema, diguéssim, ja sigui derivats del petroli o del gas dins d'aquestes fàbriques, podríem dir, o d'aquests espais industrials, doncs, evidentment, el que estem fent és generant una contaminació, ja sigui local, als entorns immediats on estan totes aquestes indústries o on hi ha majoritàriament tots aquests consums per part del transport, que en el cas nostre és, diguéssim, on hi ha un predomini del transport privat. Això implica la mobilitat, diguéssim, molt elevada de gent en vehicle privat, no? I per tant, això acaba tenint uns efectes derivats sobre el medi local, no? O regional, però també, diguéssim, a escala global, no? Com que tot el món anem cremant petroli fonamentalment, però també gas, doncs això acaba tenint unes repercussions a escala global que ja s'han començat a manifestar, no? amb evidències que hi ha damunt de la taula a nivell de canvi climàtic, sobretot. No? També, per altra banda, amb l'ús de l'energia elèctrica que subministra aquesta electricitat als diferents sectors, no? Però també el sector industrial és un dels sectors que més electricitat consumeix. Com que a Catalunya un 50% aproximadament de tota l'energia elèctrica que es produeix fa a partir de centrals nuclears, doncs aquestes centrals nuclears també tenen un impacte a nivell del territori on estan instal·lades, a nivell d'emissions, tot i que sempre es diuen que estan per davall d'uns límits, diguéssim, tolerables i admesos per diferents organismes internacionals o nacionals, però que no deixen de ser focus d'emissió de radioactivitat a nivell local, tot i que en petites dosis, diguéssim, que es diu això, que són assumibles per la salut humana, en principi, però que després poden ser també espais on hi hagi accidents greus. No? A nivell mundial n'hi ha hagut tres de molt greus, no? Com és el de Three Mile Island a Estats Units, el de Txernòbil a l'antiga Unió Soviètica i el més recent de Fukushima al Japó l'any 2011, que, diguéssim, doncs, poden tindre conseqüències catastròfiques el dia que pugui passar això, i a més són centrals que estan generant uns residus radioactius dels quals avui en dia l'espècie humana no sabem com gestionar-los. És a dir, tota la comunitat científica que porta molts anys estudiant quina és la millor manera, primer si es poden reduir aquests residus, fer-los menys perillosos, etc. No se sap com fer-ho encara, i a part tampoc hi ha una un acord global sobre com s'han de gestionar. Llavors, cada país els gestiona d'una manera diferent. Als anys 80 i 70, Gran Bretanya els tirava a la fossa atlàntica. Actualment hi ha països que els enterren sota terra, n'hi ha que els tenen en superfície. La majoria, a dia d'avui, estan dins de les mateixes centrals nuclears. I és un problema que tenim i que tindrem, ja no només nosaltres, sinó per les futures generacions. Però no em refereixo a els nostres fills o els nostres nets o el que sigui, sinó a centenars d'anys, milers d'anys, que s'hauran de gestionar aquests residus, però que a dia d'avui no hi ha cap evidència científica sobre quina és la millor manera de gestionar-los i fer-los els menys perillosos possibles. Per tant, estem en un sistema energètic que o bé genera contaminació, ja sigui local o global, o bé genera residus radioactius i risc d'accident radioactiu, i per tant, diguéssim, és un sistema molt vulnerable des d'aquest punt de vista, ja sigui a curt termini, cas d'un accident nuclear seria molt evident, o ja sigui o de l'afectació sobre la salut de les persones, sobretot els efectes a la salut derivat de la contaminació local, o més a mig termini, no, tots els efectes del canvi climàtic, o també a llarg termini amb els efectes de com gestionar, no, aquest dilema que tenim la humanitat de com gestionar els residus radioactius. Per tant, ens genera problemes a totes les escales temporals, des de ja que es va començar a cremar molt petroli i utilitzar l'urani per fer electricitat a partir de centrals, i que tira cap endavant el futur amb uns efectes, diguéssim, que alguns els comencem a tastar i comencen a ser evidenciats, no? I d'altres, doncs, que són una incògnita, que no sabem com, quines conseqüències pot tindre sobre l'espècie humana, en definitiva, que som els que estem exposats al que nosaltres mateixos estem fent actualment sobre el planeta Terra.
Bé, has introduït el tema del canvi climàtic i crearem un espai propi en una altra sessió per parlar de manera profunda, en profunditat, sobre el canvi climàtic, però del que has parlat està clar que hem de deixar de dependre de combustibles fòssils no renovables, i que la qüestió nuclear, no, la generació d'energia elèctrica a partir de les nuclears té uns riscos que, bé, hauríem d'estar... és complicat assumir els riscos associats a la generació d'energia nuclear. Però bé, si dic que doncs hauríem de deixar de dependre d'aquestes fonts d'energia no renovables per totes les raons que has explicat ara, està clar que el que hauríem de fer és apostar d'una manera decidida, d'una vegada per totes, per les fonts d'energia renovables. I, com saps, l'any 2017, o sigui, ja fa 3 anys, se va aprovar per acord del govern de la Generalitat de Catalunya l'anomenat Pacte Nacional per a la Transició Energètica. No? En aquest Pacte Nacional per a la Transició Energètica el que es fa és presentar un nou escenari que va més enllà de l'objectiu de reduir el consum de combustibles fòssils i la contribució de l'energia nuclear. El que fa és plantejar un nou escenari de tancament i abandonament d'aquestes fonts energètiques. Aquest Pla Nacional de Transició Energètica recull l'objectiu específic d'assolir un sistema energètic amb energies 100% renovables. 100% renovables. I, important, fonamentalment, de proximitat, desnuclearitzat i neutre en emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per a quan? Doncs per l'horitzó del 2050. I això està d'acord amb la, també que coneixes, la llei del canvi climàtic de l'any 2017. La pregunta és, en base amb aquesta, amb aquest text d'aquests documents, que crec que són prou raonables, no? La pregunta és, estem progressant adequadament en assolir aquests objectius?
A veure, jo crec que no. Que no, majúscules, a més. Primer, perquè entenc que, bueno, primer, un pacte nacional no deixa de ser una declaració d'intencions sense cap tipus de transcendència legal ni normativa, i per tant no obliga a ningú a fer res, no? I som una societat, malauradament, que hasta que no se mos obliga, almenys de forma majoritària, la gent no respon, no? Per tant, mentre no tinguem la llei, no, de transició no, energètica, perquè d'alguna manera poca cosa farem, i tot i així, tenint la llei de transició energètica en un futur aprovada, doncs ja ho veurem. Això per una banda. Per altra banda, entenc que aquesta traslació que fa aquest Pacte Nacional de l'Energia o de Transició Energètica cap a la substitució plena dels recursos energètics d'origen no renovable amb energies renovables està fet amb l'escenari de mantindre els consums energètics actuals i entenc que també imaginant que aquests consums puguin créixer fins i tot en un futur, no? I per tant no incorporen la dimensió del que jo entenc que és absolutament necessari quan se parla de transició energètica, que és parlar del decreixement. Per què? Perquè si no decreixem els nostres usos de l'energia, és a dir, podríem viure amb molta menys quantitat d'energia igual de bé, o millor fins i tot, amb menys contaminació segurament, i difícilment, des del meu punt de vista, podrem assolir un sistema 100% renovable sense decreixer. Primer, perquè no tindrem prou recursos materials, i em refereixo doncs, a tots els minerals, a tots els components que necessiten tots els artefactes renovables al món, i ho hem de pensar a escala global, perquè si tot el món vol fer aquesta transició, doncs difícilment podrem obtindre tots aquests materials que la Terra ens dona, no? Ja siguin acers, materials rars, silicis, etc., per construir tots els artefactes que necessitarem per cobrir tota la demanda actual. Per tant, si no decreixem, això serà pràcticament impossible d'assolir. I, per altra banda, també hem de pensar que la majoria de tots aquests processos de extracció de tots aquests materials necessaris per fer molins, per fer plaques, etc. Tot el transport, tot el procés d'elaboració d'aquests artefactes majoritàriament se fa amb petroli, amb màquines que van amb gasoils o van amb derivats del petroli. Per tant, també si estem justament ara en un context decreixent dels recursos, de disponibilitat decreixent dels recursos energètics, amb taxes similars globals doncs, a les dels anys 50 o 60 del segle passat, que vol dir que cada persona tenim menys accés a aquest petroli, doncs difícilment podrem també arribar a construir totes aquestes artefactes. No? Per tant, des d'aquest punt de vista, diguéssim, més global i més de marc, no? D'emmarcament d'aquest pacte, des del meu punt de vista, difícilment se podrà assolir aquest repte. Ara bé, si la societat s'encamina cap a un decreixement, ja sigui voluntari, ho veig difícil, però és possible, i seria lo desitjable, o ja sigui de forma forçada, que és el que jo crec que més aviat acabarà passant. De fet, ja estem vivint un decreixement important a les nostres vides des de l'any 2008. Només cal mirar paràmetres d'això, de volums de transport de mercaderies per carretera, consums de ciment, no? que és una miqueta l'índex, no? De referència dels anys d'alguns dient de bonança, no? De l'Espanya va bien, que deia l'Aznar. Doncs estem a consums dels anys 60 del segle passat. És a dir, ja estem decreixent. En un context de decreixement, jo penso que sí, que les renovables poden arribar a ser la base, diguéssim, energètica d'un futur més o menys immediat. I a més és que ja estem encaminats cap aquí, però ho veig més que no és tant de forma voluntària, sinó més de manera forçada. I quan fas les coses a la força, costa més, la gent patix més i és millor fer-ho per les bones, no? Però per les bones ningú s'hi ha volgut posar encara a transitar, diguéssim, amb aquest necessari i jo crec que imprescindible de creixement.
Bé, està clar doncs, que hem d'apostar per les renovables. Ara bé, doncs, intentant també aportar matisos al que comentes, jo crec que no únicament hem d'apostar per aquestes renovables, sinó que hauríem d'augmentar l'eficiència i no sé si hem d'anar directament al decreixement o no, encara que, com comentes, sembla que hi estiguin anant ja de manera forçada, però vinculant-ho amb el tema energètic, a més de l'eficiència, està el tema de la reducció, no? Aquesta reducció amb el consum, no? Ser més eficients, i la tercera pota, no? Seria el de la transició energètica cap a un model on predominin les energies renovables, com ara solar, fotovoltaica i l'eòlica, que han de jugar, crec, un paper clau. I com a mínim així ho posa de manifest el decret llei de l'any 2019 de mesures urgents per l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. Ara bé, la implantació d'aquestes fonts d'energia renovables, per molt que siguin renovables, també tenen impactes ambientals negatius que penso que s'han d'analitzar abans de la implantació d'un determinat projecte en un territori, perquè no tots els territoris tenen l'aptitud necessària per acollir segons quins tipus d'activitats o projectes. Quina és la teva sensació de com s'està produint aquesta implantació de les fonts d'energies, o sigui, dels aerogeneradors i dels camps solars a casa nostra?
Bueno, una mica hem començat la casa per la teulada. Primer que l'hem començat
malament,
tard,
doncs, malament.
Sí, molt malament, perquè això són polítiques que s'havien d'haver començat almenys fa 20 anys, no? Com ja han fet altres països europeus, com Dinamarca, Alemanya i d'altres, i aquí no ningú, diguéssim, s'ha posat a treballar en aquest assumpte de manera seriosa i de manera contundent, no? Com jo penso que caldria. Això com a prèvia. Després és un decret llei que surt sense tindre una llei que l'empari i una llei on pugui reflexar una mica el model, no? De cap a on vols transitar. Sí que es diu, no? Com de transitar cap a les renovables, però no es diu com, no? És que hi hem de transitar sí o sí, i a més ja estem transitant cap a les renovables i continuarem transitant perquè és l'únic futur possible que tenim al davant, no? Però no es diu com se transitarà. I amb aquest no definir el com ens trobem, no? Que bàsicament la transició energètica que ja ha començat i que continuarà se basa, de moment, amb aquesta documentació, amb aquest decret llei i amb totes les polítiques mínimament actives que està portant el govern espanyol o la mateixa Generalitat, però que en definitiva són polítiques que estan portant les grans empreses, és simplement canviar l'artefacte que produeix l'electricitat, perquè estem parlant ara més d'electricitat, no? Sí. Substituir, o de moment no substituir, però no construir nuclears o no construir tèrmiques, sinó construir centrals eòliques o construir centrals solars, no? Però el model de fondo d'aquest model és el mateix, és a dir, les centrals eòliques continuen implantant-se als llocs que ja tenen nuclears, als llocs que ja tenen tèrmiques, per tant, lluny dels llocs de consum, amb uns impactes locals que poden arribar a ser severs, amb un transport d'electricitat que s'ha de portar, evidentment, no? Cap allà on hi ha el consum i que, per tant, doncs, també genera pèrdues per transport, com també tenen les centrals nuclears o tenen les centrals tèrmiques quan estan lluny dels llocs de consum. A més, són un model que tampoc acaba de repercutir positivament sobre els territoris on s'instal·len aquestes grans centrals eòliques, igual que ara es vol fer amb les grans centrals solars, que busquen, no?, precisament aquestes empreses maximitzar el guany i més que el recurs, ja sigui eòlic o solar, o paral·lelament a l'existència d'un recurs eòlic o solar, la localització d'aquestes centrals també s'explica per la poca població, per la, diguéssim, baixa organització o coordinació dels pocs efectius demogràfics que hi ha en aquests territoris, i generalment són territoris més aviat pobres, no? Que amb poca cosa, doncs, consideren les empreses que ja en tindran prou per acceptar aquests projectes, doncs són projectes que no repercuteixen tampoc ni a nivell econòmic ni a nivell laboral. Al contrari, no? Jo amb dades que estic treballant últimament, doncs estic observant com un 80% dels municipis amb centrals eòliques a Catalunya, que majoritàriament estan a les comarques de Tarragona i de l'Ebre, doncs un 80% de municipis amb centrals eòliques han perdut població des que tenen centrals eòliques. Això no vol dir que els municipis de la vora on estan també en perdin, que segurament també en perden, però sí el que ve a demostrar és que no estan contribuint amb aquests municipis que les tenen a revertir un dels principals problemes que té el món rural, no? Que és el despoblament actualment, no? Per tant, és un model que de transició energètica actualment que només canvia els artefactes, però no canvia la resta del model, i per tant tots els altres impactes, diguéssim, d'afectació sobre els territoris on hi ha aquestes grans centrals, doncs continua sent pràcticament el mateix. A part, és un model que està molt dominat per grans empreses. Històricament s'hi han involucrat molt les cinc grans companyies elèctriques de l'estat espanyol que formen l'antiga patrona Lunesa, que ella sol és més Acciona, que no és de la patronal elèctrica, però és una empresa gran de l'IBEX 35. Entre sis empreses, doncs, a l'estat espanyol controlen el 65% de totes les centrals eòliques. Per tant, el resta del sistema elèctric, en aquest cas, continuarà sent igual, mentre no el canviem, no? La gent continuarà sent dependent a seva casa d'enxufar un endoll, de pagar una companyia i no podrà decidir sobre massa cosa més, no? I en un context també d'increment de la pobresa energètica i de la pobresa en general, no? Doncs la dificultat de poder accedir a aquest bé o a aquest servei com és l'electricitat, doncs cada vegada pot ser més complicat perquè continuaran manant les mateixes empreses, no? I quan parlem de transició energètica, no només hem de parlar del canvi tecnològic de nuclear per molins o d'una tèrmica per unes plaques solars, sinó que hem de canviar també, o hem de parlar també del canvi de model social, no? O de, de com la societat s'ha d'involucrar, sí o sí, amb aquesta transició energètica. Sí, i això sí. Hi ha països que ja ho han fet històricament.
Clar, aquí és la qüestió, sí, que m'agradaria que incidissis en quin és el paper de la població, què podem fer per contribuir a assolir aquest repte.
Doncs esdevenir protagonistes d'aquest canvi, d'aquesta transició. Avui en dia, afortunadament, l'accés a la tecnologia, de moment, a dia d'avui, doncs és accessible, és una tecnologia doncs, relativament barata, és una tecnologia que està a l'abast de bona part de la població, no de tota, perquè hi ha molta gent pobra que potser no pot accedir a això, i per tant s'han de buscar també solucions, no? per com no deixem despenjar de gent pel camí a l'hora de fer la transició energètica, però en tot cas, tenim exemples d'altres territoris que ja han funcionat, no? Per exemple, és el que estava intentant dir, no? De el cas d'Alemanya, per exemple, fins a l'any 2010 tenien ja més megawatts eòlics instal·lats a l'any 2010 que no té l'estat espanyol ara mateix. Ja tenien més plaques solars instal·lades a l'any 2010 que no pas les previsions de l'estat per l'any 2020, quan és un país que no és precisament conegut pel sol, Alemanya, ens al contrari, o almenys comparativament amb l'estat espanyol ho és molt menys, té molt menys recursos, doncs ja tenien més instal·lacions solars i eòliques que l'estat espanyol a l'any 2010, que no tenim ara aquí. Però el bo del cas és que amb un 54% de tota aquesta potència d'energies renovables d'Alemanya estava en mans de la ciutadania, amb diferents fórmules, des d'un particular que té unes plaques solars o té un molí a la teulada de casa, fins a una empresa que té el seu molí o té les seves plaques solars, fins a un projecte comunitari de vària gent d'un poble, d'una comarca, d'una ciutat que s'han ajuntat amb un barri per fer una horta solar a la teulada d'uns equipaments de forma comunitària, fins a un ajuntament que pugui tindre els seus sistemes de producció per compensar la factura que ha de pagar energèticament. És a dir, tot aquest sistema, a Alemanya ja ho van fer, a Dinamarca també ho han fet, i per tant és una qüestió de que hi ha d'haver dues qüestions. La primera és que la ciutadania ha de ser conscient que ha de ser protagonista d'aquesta transició energètica i avui en dia tècnicament és possible, econòmicament és viable, legalment tenim afortunadament ara un forat, diguéssim, que permet o facilita molt aquesta instal·lació de petites centrals, de petites instal·lacions renovables a escala, ja dic, des de domèstica, d'un poble, d'un barri, d'una comarca fins i tot. Legalment és fàcil i és possible. Potser faltaria una mica el que és l'incentiu fiscal, que aquí no està gaire abonat, no? aquest sistema de bonificacions, i que hauria d'ajudar a fer aquesta empenta, no? Igualment, sense bonificacions ni sense cap tipus d'ajuda, ja és viable avui en dia, ja és rentable instal·lar unes plaques o ficar uns molins, no? de forma comunitària, però falta que la gent s'ho cregui. I això per una banda. I fer les coses aquestes. I a més, el que falta també és que hi hagi un conjunt de normatives des del punt de vista tècnic, que avui dia estan més o menys ben desenvolupades i estan més o menys ben encaminades, però sobretot hi ha d'haver també un paquet, diguéssim, de normatives fiscals que afavoreixin aquestes instal·lacions més descentralitzades. Perquè el sistema elèctric de renovables, que estan fent, com hem dit, majoritàriament les grans empreses, ja tenen ajudes de l'Estat. Doncs, home, potser hauríem de diversificar aquestes ajudes, no? I que una part, com a mínim, jo crec que tota, però entenc que socialment hi ha diferents sensibilitats, una part o totes d'aquestes ajudes que ara van només a les grans empreses perquè facin la seva transició, ho donin o ajudin a la gent a fer aquesta transició com van fer en polítiques públiques actives, en aquest sentit, a Alemanya o Dinamarca, a la primera dècada del present segle. No? I això, ja dic, tècnicament és possible, econòmicament és viable, i faltaria, diguéssim, acabar-nos-ho de creure, i un cop ho comenci a fer una part més o menys significativa de la població, un 10%, un 15% de la població, això tindrà un efecte multiplicador, des del meu punt de vista, impressionant, no? Perquè quan veuràs que el veí, quan veuràs que el municipi veí ha ficat unes plaques, ha ficat uns molins, ha aprofitat un salt d'aigua i s'està produint l'electricitat de forma, diguéssim, gairebé gratuïta o gratuïta directament, i que, a més, fins i tot pots arribar a fer un petit excedent, com fan en una illa a Dinamarca de 4.000 habitants, no? Que en 5 anys van fer la transició amb 11 aerogeneradors, amb 2.500 metres quadrats de plaques solars i 4 plantes de biomassa, una illa de 4.500 habitants va passar no només a deixar de pagar rebuts energètics de calefacció i de llum, sinó a exportar electricitat al continent a través del cable submarí, on abans només hi arribava electricitat i eren usuaris passius, ara són usuaris actius i productors i estan generant uns ingressos extra que en aquest cas sí que reverteixen al 100% en aquell territori i no com el model de renovables intensiu i extractivista actual, que el que fan les empreses és abusar dels territoris, no? I els hi paguen molt poquet perquè els hi posin aquests artefactes allà, no? Per tant, el model de transició, per tancar o per resumir això, doncs seria que no l'han de centrar i l'han de focalitzar només en substituir centrals contaminants per renovables, sinó que ha d'implicar també un canvi social, no? I un protagonisme de la societat en ser, diguéssim, els veritables protagonistes per generar energia des de i per al territori. Perquè d'altra manera continuarem sent dependents doncs, d'unes grans companyies que faran el que voldran amb nosaltres.
Bé, jo crec que ens podem quedar amb la frase que has dit de hem de ser protagonistes. Tenim exemples, que crec que aquests exemples s'han d'adaptar a la realitat territorial de casa nostra, de Catalunya, però sí, hem de ser protagonistes. I aniríem acomiadant aquí el programa, agraint-te, Sergi, que haguis volgut participar en aquest primer programa de Tarragona Sostenible. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer i a disposar pel que calgui.
I bé, si voleu saber més coses sobre la sostenibilitat, doncs anirem fent aquests programes on tractarem diversos temes d'actualitat d'interès per la ciutadania. Moltes gràcies.
Que el riu ja no és el riu para abans que torni l'estiu.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.